de més jove. La convidada d'avui al divan es va fer concursant de programes de ràdio i televisió. Li agradava molt de Catalunya Ràdio L'Aventura, és l'aventura d'en Josep Maria Bax.
El fet és que tots els clients de la fonda es giren. La Gemma deixa de somriure i ja està a punt de demanar educadament el seu cafè amb llet. Quan el cambrer...
Ara la nostra convidada ha fet un salt en el temps, un programa mític. Ho feia tan bé també la nostra convidada que va guanyar 60.000 pessetes d'un sol cop. Ho sabia tot, coses de ser una lletra ferida que es passava els estius llegint. Això sí, la mare li va fer gastar aquells diners per treure's el carnet de conduir. Diu que li fa vergonya dir-se escriptora i sempre té al nord de la seva brúixola l'ambició que se li va despertar a Nova York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
I ara...
Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salud.
No sabem si balla, ara ens ho dirà. El que sí sabem és que ha tingut 4 fills, jo diria que 14 n'ha tingut. De fills ja ens ho dirà. Ara es mira el futur des de la perspectiva que la mort sempre és present, perquè viure, diu, és una cursa també contra la mort. I s'ha tret un gran pes de sobre, 10 anys després. Ens ho explica tot seguit. Eva Piqué, estimada i admirada escriptora, empresària, periodista, benvinguda al divan.
Hola, Sílvia, moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, prou bé.
Estàs prou bé, en el prou hi falta alguna cosa per la totalitat del bé.
Sí, hi falten moltes coses. D'entrada jo, en el paper d'entrevistada, mai acabo d'estar del tot bé, perquè jo sóc periodista per ser a la teva banda, no a la meva.
Si vols, canviem.
Exacte.
Quan vulguis.
Jo tinc moltes més preguntes que respostes, en general, a la vida.
I a la vida qui no té més preguntes que respostes.
Exacte. I a sobre que et facin una entrevista així mínimament panoràmica, fa com cosa, no? Perquè jo em sembla que encara ho he de demostrar tot i encara ho he de fer tot a la vida i penso que no em toca.
Benvinguda al club, aquesta sensació de com si no s'hagués fet res abans els últims 50 o 60
totalment.
Anys.
Totalment, sí.
Jo crec que això té a veure amb l'educació que vam rebre, no? Sempre ho havíem de demostrar, sempre era com el primer dia, mai n'hi havia prou, l'excel·lència no era suficient. Ho resumiria així, eh?
Potser sí, no sé, jo de fet crec que sóc bastant com sóc, gràcies o per culpa de l'escola on em van portar els meus pares, és a dir, crec que l'escola ens fa molt com som, i potser sí, tot i que no ho havia pensat mai d'aquesta manera, potser sí que aquesta insatisfacció, aquest neguit que arrossego, té a veure amb com em van educar, no ho sé pas.
En Cristóbal i la Glòria.
Sí.
Ara anem a l'escola, però digue'm els pares.
Els pares.
Com són?
Has dit el nom del meu pare, i el meu pare, pel que sigui, li feia vergonya el seu nom, i quan els meus pares ja eren nòvios, ja sortien, ma mare encara no sabia com es deia ell, perquè només es presentava pel cognom.
Piqué, sóc en Piqué.
Sóc en Piqué, sí. Mhm. A mi m'han ensenyat l'amor, els meus pares. És
que,
així.
Què millor et podien ensenyar? Doncs... És que això m'emociona, Eva.
És així. Ma mare té 80 anys, el meu pare 84. No, i sí. I realment, quan ma mare tenia 16 anys, el meu pare en tenia 19, li va preguntar si volia sortir amb ell. Ma mare s'ho va haver de pensar perquè, aleshores,
sí.
Volia dir si volia estar amb aquella persona tota la seva vida.
Clar.
Li va dir que sí. I fa poc, bé, quan el meu pare va fer 80 anys, li vam regalar un vídeo en què tot de gent que se l'estimava explicava coses sobre ell, i ma mare va explicar aquesta escena i va dir, li vaig dir que sí, i ha estat perfecta. Va dir perfecte.
Va dir perfecte.
I realment els meus pares no és que s'estimin, és que encara estan enamorats. És increïble.
I com ho notes, que estan enamorats?
Perquè sí, perquè es miren amb uns ulls d'enamorats. El meu pare només té ulls per ma mare i d'una manera molt maca i que fa molta enveja en el bon sentit.
I el teu pare, què es dedicava? Que ara ja té 84 anys, és clar, està jubilat. I sí. La mare, 80, què feia?
Els meus pares són tots dos del Poblenou, de família molt humil tots dos. El meu pare va treballar tota la vida a la Nissan Motor Ibèrica i el van prejubilar als 58 anys, és a dir, va començar a treballar-hi als 14 anys i el van prejubilar als 58. Uh-huh. Aleshores és quan es va adonar que ell era un número només, perquè ell parlava de l'empresa en primera persona com si l'hagués d'heretar, diguéssim, no? Era comptable, tenia un càrrec intermedi, no sé ben bé quin. El cas és que del 60 al 70 el meu pare va estar com desanimat perquè, per això, perquè tot el que havia fet durant tota la vida doncs, se li havia acabat. I quan jo vaig muntar 14, aquest digital de cultura, aquesta plataforma de creació i difusió que vaig muntar el 2014, el meu pare es va oferir per dur-me els números.
Premi Nacional de Cultura. Si encara no hi aneu, cliqueu en buscador 14 i passareu a tenir una vida millor.
I el meu pare el va revifar el fet de portar els números de 14. És el comptable de 14 i és el qui té al cap totes les factures i tot. I jo, entre d'altres coses, penso que no puc tancar 14 perquè el meu pare es moriria en 4 dies perquè li dona vida. El fet de treballar per mi i perquè la meva microempresa més o menys rutlli.
I la Glòria? La Glòria, què es dedicava, la Glòria?
Clar, la Glòria, quan es van casar els meus pares, tenia una feina millor que la d'ell i era aquella època en què les dones, quan es casaven, havien de deixar de treballar.
Forçosament, eh?
Forçosament, que això era una llei franquista que al cap d'uns mesos ja va deixar d'estar en vigor, de manera que les amigues de la meva mare que es van casar més tard van poder continuar treballant, però amb ella no. Amb ella li van...
El Magda Oranic, que és advocada, ens ho va explicar també, eh? Això d'haver de deixar de treballar, tant sí com no.
I ma mare sempre va estar molt frustrada per això.
Què feia abans de deixar de treballar?
Era secretària de direcció d'uns laboratoris farmacèutics, però sí. Bé, ella li agradava molt treballar, diguéssim, no? Llavors, clar, o sigui, no va poder estudiar a la universitat perquè venia d'una família humil, es va haver de posar a treballar, li va passar això que es va deixar de treballar quan es va casar, va haver de ser mestressa de casa, sisplau, per força. Es va esforçar perquè els seus fills, això tots dos, jo crec que els meus pares pertanyen a una generació un poc èpica, perquè són els nascuts a la postguerra, que no van fer la guerra ja, però i que van viure en una mena d'anestèsia...
De grisó, absoluta.
De grisó, sí, sí. Fills a les cases dels qui havien perdut la guerra no se'n parlava. I llavors aquesta generació es van esforçar una mica perquè els seus fills tinguéssim el que ells no havien pogut tenir, no? Jo crec que els ho devem tot, aquesta generació dels meus pares, i segurament els odiem poc, això.
Però els hi estàs dient, eh? Sí, els hi devem molt més del que ens ha semblat durant molts anys, no? Perquè recordem des de Barcelona, per descomptat, però un país com si estigués allà en sedació gairebé, no? Totalment. I l'escola com era?
L'escola, a veure, jo no agrairé mai prou als meus pares l'esforç que van fer per dur-me a l'escola arrel, que era una d'aquelles escoles que aprofitaven les escletxes de finals del franquisme, una cooperativa de pares i mestres. Allà a mi em van ensenyar i em van enganyar. Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. És a dir, jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no? És a dir, vaig créixer en una bombolla. Quan després vaig anar a un institut públic, em vaig fotre una hòstia, en el sentit que vaig descobrir que hi havia... tot de lluites, és a dir, que encara havia de reivindicar moltes evidències com la igualtat entre homes i dones, per exemple, i que encara ens havíem d'arremangar molt per aconseguir coses i que no era cert que ni la supervivència de la llengua, ni la igualtat, ni el progrés social fossin conquestes ja assolides. Però jo estic molt contenta d'anar a l'escola on em van dur els meus pares. Van fer un sacrifici gran per dur-m'hi i jo no estava predestinada a anar a aquella escola perquè la majoria de famílies d'alumnes d'aquelles escoles eren fills de famílies més conscienciades políticament, que no era el cas de casa meva. Jo era de nou barris, el que passa que ma mare no va voler que anés en una escola franquista, diguéssim, i va saber, no sé com, que hi havia aquesta mena d'escoles, i realment els ho agraeixo molt. crec que això que et deia fa un moment, que sóc com sóc gràcies a haver anat en aquesta escola, una de les coses, per exemple, que em diuen a vegades que se'ns nota és que anem una mica amb el lliri a la mà, confiant massa en la gent, és a dir, ens anem fotent patacades pel món, anem a vegades com recollint els papers a terra que llencen els altres perquè ens van ensenyar a fer això, però bé, ens van inculcar uns valors que trobo que segurament val la pena de tenir presents.
No era Kapuscinski que deia que no es pot ser un bon periodista si no ets una bona persona? Sí, doncs sí. De moment ja ho tenim.
Sí, no crec pas que sigui una bona persona.
Jo diria que sí, que jo crec que tu ets una bona persona.
No t'ho sé dir, perquè quan ho dius, quan algú diu que és bona persona, desconfia d'aquest algú, eh? Vull dir que no sé pas. Home, intento, no sé, aspiro a deixar el món no gaire pitjor de com l'he trobat, diguéssim, eh?
Avui ha vingut l'Eva Piqué, que ella diu que té una microempresa, que té un projecte cultural sensacional, que és escriptora, que és periodista i que és sincera.
Aquesta és una de les cançons que més estimo, perquè la defineix un verb que m'ha obsedit sempre, és aprendre. Aprendre és un ofici extraordinari que mai s'acaba.
Al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba, que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà.
I ara tornes a sentir aquest aprendre d'en Lluís Llach que tu ens has triat. I què penses? Què és el que dius? Sí, això sí, això ho he viscut, això encara no tant.
A veure, el Llach, d'una banda, jo sovint he dit que és el meu mite de capçalera i és cert que ha conformat la meva educació emocional. Moltes cançons, podria triar del Llach. El que passa que aprendre és un verb que m'agrada especialment, perquè a mi, si alguna cosa m'agrada a la vida, és aprendre. És a dir, el que més m'agrada a la vida és llegir, després escriure i després nedar, segurament per aquest ordre, però potser aprendre passaria al davant de nedar. I si jo vaig triar fer periodisme quan després de fer BUP i COU, que fèiem aleshores, jo feia el COU de Ciències Pures i em pensava que faria enginyeria industrial o alguna cosa així, i al final, l'última hora, vaig decidir-me per periodisme, i és perquè una mica periodisme acabes sabent una mica de tot, no acabes de saber gaire res en profunditat, potser, però és perquè per no deixar d'aprendre, perquè jo aquesta fam d'aprendre sí que la conservo. I aquesta cançó en concret, clar, diu coses molt boniques, no? L'aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa mal és una frase que jo la deia quan la vida encara no m'havia fet gaire mal, diguéssim. O això que l'esperança és mentida si no te la treballes. No sé, hi ha frases molt maques en aquesta cançó, però bàsicament l'he triada pel verb, perquè és un verb que a mi també em obsessiona com el Llach.
És tan...
Com ho vas fer per dir, doncs, escolta, els pares que van fer un esforç per dur-te a aquesta escola, perquè van pensar que et podria preparar i diríem, oferir-te uns valors diferents que les escoles grises, les escoles de monges del franquisme, per dir-ho així. D'aquí, quan vosaltres havíeu era Nou Barris i el Clot, ens vas dir, era com aspiracional, arribar al Clot ja era millor. Jo que no em sé ben bé els barris, doncs, uau, però Això és que veníem d'una situació justa. Com ho vas fer per poder anar a la universitat, per poder estudiar, per poder-te forjar en una carrera, que això era molt nou a casa?
Sí que era nou, sí, perquè era, soc la primera persona, o sigui, de la meva família que va a la universitat. Sí. Clar, jo vivia al carrer Canyameres, que era un carrer, quan jo hi vivia, sense asfaltar encara, que és per sota de la Via Júlia, però que després el van asfaltar, i just a darrere del nostre carrer eren tot barraques, que jo recordo quan m'enviaven a comprar això, vull dir que realment era, o sigui, ha millorat molt Barcelona, diguem el que diguem. Jo recordo la Barcelona quan jo era petita i diria que ara Nou Barris està molt millor que aleshores.
Com t'ho vas fer per arribar a la universitat?
Bé, jo crec que tots els fills, o sigui, que no sóc l'única de la meva generació, són molts que van poder arribar a la universitat aleshores. Doncs gràcies després de fet, a l'ensenyament públic, perquè després vaig anar a un institut públic i la universitat també, no? Jo vaig començar la carrera tenint una feina a jornada completa, és a dir...
Treballaves? A veure, ara ho sabrem. Que ja et veig a la cara d'alguna cosa ben estranya.
No? De fet, no. Bé, sí que vaig començar donant classes i tal, però això abans, o sigui, impartint classes particulars, però després vaig començar a treballar al Diari Avui com a repartidora de teletips.
Sí, de teletips. Sentíem aquell soroll, no? I tu els anaves portant
a les diverses seccions, exacte.
Dels redactors i redactores poques, no? Alguna?
No, ja n'hi havia, Sí, potser el que no hi havia tant eren càrrecs després. Els caps de secció i redactors en cap, tens raó, que eren homes. Mm. Però sí que ja n'hi havia en aquella
Majoritàriament,
època.
Diríem, tots els càrrecs continuen sent d'homes. Com més amunt, més homes.
Sí, això que passa.
Allò que tu et vas creure quan vas anar a l'escola que ja estava aconseguit i has vist 50 anys després que no.
Que no
encara, I llavors vas pensar que volia ser periodista?
A veure, a mi em costa ser periodista en el sentit que jo m'expreso millor per escrit que no pas oralment, que jo ve de perseguir la gent... O sigui, jo sóc molt introvertida i a mi em costa fer una trucada de telèfon. De veritat que em costa. O sigui, jo faria el que fos per no haver d'agafar el telèfon. A mi se'm va resoldre la vida molt quan es va inventar el correu electrònic, diguéssim, perquè a mi em costava. I tot i així, a vegades diuen que tries una carrera per vèncer mancances que tens. Que no sigui això. També és cert que quan vaig decidir fer periodisme, jo sempre sí que havia dit que volia ser escriptora, de petita. Llavors, em va semblar que és una cosa que tenia certa relació amb el fet d'escriure i, per tant, vaig triar periodisme lligant segurament amb aquesta vocació que tenia de petita.
Però era molt jove, que s'aturava a les botigues de la 5a Avinguda. Ai, tornem a sentir el Sinatra, Sí, Fita-la, ara ja hi és.
Energia,
Home, dona! Ara veiem a l'Eva arribar a Nova York. Anava sola? Amb qui anaves?
No, jo hi vaig anar... És a dir, jo vaig entrar a l'Avui... O sigui, jo vaig treballar al Diari Avui com a redactora. Al cap de 2 anys vaig plegar del Diari Avui perquè em va semblar que havia d'aprendre més coses.
Aprendre, novament.
I que si no me n'anava a l'estranger, aleshores potser ja no ho faria. Jo sempre he tingut com una pressa excessiva. No sé si de cremar tapes, però... No sé, de por encara la tinc. És una cosa que encara la tinc. Estic vivint en una cursa que necessito fer moltes coses encara abans de morir-me, saps? I ja sóc a la frontera, que ja sóc més a prop dels 60 que dels 50. En tot cas, volia viure l'experiència de viure fora, de mirar-nos el nostre món des de fora. I jo me'n vaig anar de casa dels meus pares per anar-me a viure directament a Nova York, que no sabia si m'agradaria o no, perquè no hi havia estat mai. I, per tant, mai vaig estar als Estats Units ni a Nova York com a turista, perquè hi vaig anar directament per viure i per treballar des de corresponsal des d'allà. I vaig anar amb la meva parella d'aleshores, i llavors entre els dos teníem 8 corresponsalies.
De tan mal pagades que estan.
Això ens permetia pagar el lloguer astronòmic del piset petitíssim on vivíem, al carrer 60.
No el teníeu, el piset.
Carrer 60, entre la 2a i la 3a avingudes.
Està bé per això, no?
Està bé,
no,
sí, clar. Molt a prop del Bloomingdale's i molt a prop del que llavors era el centre de premsa de periodistes estrangers.
I quan tu dius des d'allà, volia veure també tenir com una visió, una perspectiva del nostre món. Des d'allà, com veies Catalunya?
Sempre va bé, no?, allunyar-te'n una mica, prendre distància de les coses, dels llocs, dels problemes. La distància ens ajuda molt a trobar la mesura justa. No ho sé com la veia. Jo tinc un problema, que és que jo treballo amb la paraula, treballo amb la llengua, per mi és important això, la llengua catalana, de manera que, tot i que vivís allà, estava condemnada a treballar en català, perquè de fet treballava en català i en castellà, diguéssim. Però llavors, en el fons, no vaig fer una immersió del tot allà, perquè jo estava treballant per empreses catalanes i espanyoles i vivia allà, però la majoria de trucades, diguéssim,
en la bombolla de Catalunya i Espanya,
sí, perquè treballava per mitjans catalans i mitjans espanyols.
Però de tota manera, amb el teu record, quant temps hi vas estar a Nova
York?
Dos anys. Ara, Nova York llavors, quins anys eren? Tu en tenies 25,
del 92 al 94. Jo tenia 23 als 25 anys.
Als 25, aquí, en els Jocs Olímpics, al Nova York d'ara o als Estats Units d'ara amb Trump. Tu què? Què hi veus?
A veure, jo els Estats Units no els he conegut mai, l'Amèrica Profunda. Jo conec Nova York, que no té res a veure amb els Estats Units.
No, és com una illa, eh?
Exacte. I no tampoc parlar dels Estats Units. De Nova York, sí. Nova York és una ciutat que té una energia molt especial perquè tothom hi va amb moltes ganes de menjar-se el món. I llavors aquesta energia es nota.
Jo l'enyor com ser
la nostra professora, també professora a la universitat.
A l'Autònoma, sí. Vaig donar classes durant 6 anys, només.
Déu-n'hi-do, 6 anys. Et va agradar fer de profa?
Em va agradar molt. El que passa que era molt jove jo, aleshores. És a dir, havia l'avantatge que estava a prop de l'edat dels alumnes, però a mi em sembla que ara els podria ensenyar moltes més coses.
Home, esclar, perquè ara saps més coses, no?
Per
què ho vas deixar, això de les classes?
Crec que em vaig posar a escriure una novel·la. Crec que em va semblar que no em compensava econòmicament, perquè realment era una professora associada que estava molt mal pagats. Però sí que ho trobo a faltar, eh? Sí que a vegades ho he pensat.
Senyores universitats, aquí l'Eva Piqué troba a faltar fer docència.
No cal, que tinc molta feina. Té molta feina,
però potser una classe de tant en tant a la gent adulta, a la Universitat de l'Experiència, que són adults.
Sí, i ara el que faig, imparteixo tallers d'escriptura, que clar, que són adults també, i la gràcia és que clar, la gent que s'apunta a un taller d'escriptura...
Sap el que vol,
amiga meva. I que hi va voluntàriament, i aquí també hi ha una energia molt bonica en aquests tallers, no? Perquè és una gent d'una mena de gent especial, no?
Mireu, ja l'hem tingut a Nova... Bueno, primer l'hem vist repartint teletips, després l'hem vist a Nova York, ara l'hem vist dalt de tot de la tarima. A l'Autònoma ja no n'hi ha de tarimes, eh? Algunes classes potser sí, a la Universitat de Barcelona.
No, no?
A la Universitat de Barcelona, a l'edifici antic sí, al carnet no. I ara la veiem en un altre edifici.
La gràcia de construir un estat nou és que tenim l'oportunitat de repensar el país, de fer-lo més a la nostra mida.
Una estona de diputada, ho he de dir així.
Ui, una estona molt petita, i a part és com la cosa que més em penedeixo de la vida, eh?
Mira, tu...
Això ho he explicat molt poc, Sílvia, però aquí que no en sent ningú...
Ara que no en sent ningú. Ara l'Eva dirà què feia de diputada, puc dir, allò amb una llista, ella d'independent, d'un partit d'esquerra, que de fet era un partit al qual no votava.
Exacte. Mira, no, a veure, em va passar... A veure, a mi em va passar que em van venir a buscar.
Sí, ja ho entenc, m'han dit aquesta, sí.
I llavors jo em vaig fer el plantejament de veure si tu creus que la societat civil s'ha d'implicar en la cosa comuna, un cop et venen a buscar, penses que es dedica a sí. Però per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res. És molt bèstia, és a dir, és una cosa que era un lloc on tenia vot però no tenia veu. Vaig entendre que les dinàmiques de funcionament dels partits són molt bèsties. Un diputat independent, almenys en aquella època, perquè em consta que després ho van arreglar una mica, no hi tenia lloc. A mi em van dir, literalment, em van arribar a dir, es nota que ets periodista perquè fas massa preguntes, aquí has de catar i callar. I jo vaig pensar que l'angoixa se'm menjaria, perquè jo només sé fer coses i només sé pencar.
I li vas dir això, en Jongueras?
Sí, de fet, jo vaig dir a la Marta Rovira, que era qui m'havia vingut a buscar, i llavors ella em va dir d'acord, que ho entenia. De fet, jo ja m'havia anat queixant amb ella de dir-li, Marta, és que no estic fent res. I em va dir, però vés-ho a explicar a l'Oriol Junqueras, i és la primera vegada que el vaig veure jo. És a dir, jo la primera vegada que veig l'Oriol Junqueras és per dir-li que plego. Vaig anar al seu despatx d'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i jo m'havia apuntat amb boli a la mà que la meva decisió era irreversible, perquè aleshores em va començar a dir, a veure si et fem un lloc a mida en què realment puguis fer alguna cosa, però jo, que ja mig, quan havia dit que sí, ja mig estava veient que m'estava equivocant, ja vaig decidir que no, que el meu lloc no era allà. Realment, la meva decepció de la política i fins i tot del procés i tot ve de molt abans de l'1 d'octubre i tot plegat, saps? Vull dir que és una etapa de la meva vida de la qual jo no en parlo, perquè no m'ho vaig passar gens bé, i a part això, no era gens el meu lloc. No era, o sigui, em vaig trobar en la disjuntiva de o em faig militant d'un partit, i jo no vull fer-me militant d'un partit, però almenys els que en són militants, com que és un partit assembleari, saben alguna cosa, o plego, perquè és que si no, o sigui, això que et deia, et convocaven una estona abans del ple per dir què hauries de votar, i jo pensava, però i per què ens hem d'abstenir? No podem votar que sí aquesta proposició de la CUP i tal, i em deien, calla, no et toca tu fer aquesta pregunta. Jo pensava. Llavors em va agafar la cosa que potser m'havien agafat perquè era dona. Saps això que ens passa a les dones? Que a vegades ens fa la por que ens estan agafant com a quota?
Sí.
Doncs de cop ho vaig veure, clar, era per això. I de cop vaig pensar, potser també m'han agafat perquè tinc 4 fills i es pensen que sóc una dona conservadora perquè tinc 4 fills, i jo tinc 4 fills perquè sóc una boja, però no tinc res de
tots
conservadora.
Tots dos, diguem, si de cas la decisió... Crec que va ser compartida, no? Que la vau prendre un dia al vespre, la decisió, en un sopar, no van així?
Quina decisió?
La de tenir 4 fills.
No, jo la decisió, jo cada fill l'he decidit jo sola, perquè jo sóc una boja.
Si vols dir que el teu marit no hi tenia res a veure en la decisió.
Amb el tercer no gaire, i per sort, perquè les dones som les que pringuem, tant per tant que el que passa que...
Que la decisió sigui nostra.
Que la decisió sigui nostra. El que passa que no és gens recomanable, jo no ho recomanaria a ningú. D'entrada, tenir fills costa que compensi, i costa de recomanar-ho, perquè només ho pots fer si realment en tens tantes ganes que no et veus no tenint-ne. I després jo, per exemple, jo he tingut 4 fills, però molt separats, és a dir, que la meva filla té 30 anys, en farà 31 aquest any, i encara tinc un fill que en té 17, que em farà 18. És a dir, que jo m'he passat 30 anys de la meva vida que els fills m'han ocupat molt d'espai mental i molt d'espai físic i molta feina, no? I això trobo que, com que no vivim tant, no està ben estratègicament, em vaig equivocar, diguéssim.
A veure, digue'm els noms.
Dels fills, vols que te'ls digui? Jo que no penjo fotos dels meus fills.
Però veuràs, ara
vols que et digui els noms dels fills?
Ara ho farem bé, això. Digue'm el nom de la gran, és o el gran?
La gran.
La gran.
És l'única filla que tinc.
Va.
La meva filla es diu Aina.
Digue'm una cosa maca de l'Aina.
De l'Aina, home, és una persona amb les idees molt clares, per exemple. Ai, em faràs dir una cosa bona de cada fill?
Evident.
Quina por.
Evident.
No en sabré.
Joan, que en saps. Va, el següent. Va.
El Nil.
El Nil, digue'm una cosa maca d'en Nil.
El Nil és una persona que en sap fer riure. Això és molt important, eh? Rodejar-te de gent que et sàpiga fer riure...
El seu pare també et sabia fer riure, i ho poses
amb
una...
El seu pare sabia fer riure, sí.
Amb una dedicatòria
de llibre. Jo tinc un sentit de l'humor molt específic, és a mi se m'han de fer els acudits a mida.
I ben fets, molt bé. El Nil els fa fantàstics. Tercera criatura, va.
Aquesta ja gairebé no li tocava, perquè dues criatures és normal, no?, de tenir-ne més o menys.
Des del punt de vista estadístic, normal ho és tot, va.
A partir de 3 ja comença la bogeria. Però l'Abel és una persona que fa la vida més fàcil als del seu voltant.
I el petit?
El petit, que ja no ho és tant.
Somriu, serà... sa mare, quan diu tot i cadascun d'ells somriu, que jo ho veig ara de l'ato.
L'Aniol és bastant el meu suport a la vida. És una persona... és el més artista dels meus fills.
Ja, dius que els teus pares van ser els que et van ensenyar què era això de l'amor, no? Jo diria que els teus fills també deuen poder pensar que la seva mare els ensenya què és això de l'amor, ara escoltant-te.
No t'ho sé dir, eh? Jo és que, a veure, jo sóc una mare una mica desnaturalitzada, és a dir, jo no he portat mai els meus fills, jo tinc molts fills, però jo no els he dut mai al parc. Jo els he incorporat a la meva vida i els he tingut allà al costat mentre jo estava escrivint l'article o el llibre en qüestió. A mi els meus fills em retreuen que treballo massa, que tot el dia treballo, saps? evidentment que me'ls estimo i crec que l'amor ens fa, és la resposta de moltes coses, però no sé, ja et dic, no sóc una mare gaire, o sigui, ja et dic, el fet que tingui quatre fills despista, sembla que sí, yeah. Jo no sóc gens canallera, és que crec que no m'agraden els meus, els nens, m'agraden els meus, m'agrada educar personetes, però no m'agraden especialment els nanos.
Jo em quedo amb la idea que ets tan exigent amb tu mateixa que fins i tot com a mare dius això.
Doncs potser sí, no ho sé.
Potser sí.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
No abarateixis el son.
L'Eva Piqué, escriptora, en diríem mare d'una pila de projectes, mare de quatre fills, que te'n diu una frase fantàstica de cadascun, pam, en un instant, avui és el divan.
No abarateixis el somni.
I ben aviat, l'avui va ser subcap de cultura, no?, que coordinaves el suplement cultural, fent col·laboracions a La Vanguardia, al periòdico Time Out, a Nació Digital.
Tu estàs dient moltes coses, perquè els periodistes sempre hem de fer moltes coses.
Jo ho explico.
Jo l'avui vaig ser-hi en dos períodes, el d'abans de Nova York i després de tornada. Sí que vaig ser la subcap de cultura i tot això que dius, fins que em vaig plegar. Sí, i tots els altres mitjans són entremig. No?
I col·laboracions aquí a aquesta casa.
Catalunya Ràdio des de Nova York, diguéssim, des del 92 i fins ara fa relativament poc, i havia treballat i havia col·laborat cada any. Sí.
I el 14 que funda... és el projecte de la teva vida, no? Aquest projecte que és ara de referència cultural.
Sí, sí, sí. De fet, el 14 ve de la patacada política que hem parlat abans, eh? Deixo les feines que faig per acceptar això que em diuen de ser diputada independent. Això no va bé, llavors jo em quedo sense cap feina i tinc 40 i tants anys aleshores i penso, i ara com m'ho faré per trobar alguna feina quan a sobre, si t'has com mullat políticament, sembla que hagis perdut credibilitat com a periodista. I vaig dir, doncs bé, me n'hauré de muntar una. I com que amb tot això començava l'any 14, doncs vaig muntar aquesta plataforma de creació i difusió cultural amb una voluntat clarament anticlassista, antielitista, feminista, per descomptat, que pretenia fer arribar, que pretén fer arribar la cultura a tothom, com més gent millor. A mi a vegades m'han dit, hi ha gent concreta que m'ha dit, a casa meva no hi havia llibres, a casa meva tampoc n'hi havia de llibres, diguéssim, doncs a casa meva no hi havia llibres fins que no hi va entrar 14, i quan m'han dit això he pensat, uau, doncs ja està, no? Ja té sentit que existeixi.
Jo hem dit abans que el 2006 encara no ho havien dit, va rebre el Premi Atlàntida, crec que la millor articulista i el millor articulista en llengua catalana, i després amb 14 una pila de lletres, eh? El Nacional de Cultura, el de Comunicació No Sexista, el Marta Mata, el Lletra Nacional, el Lletra, i té diversos...
Ens han donat molts premis a 14. Jo cada vegada que he recollit un d'aquests premis pensava, ho hauré de tancar perquè econòmicament no se sosté. Estic rebent aquest premi i potser hauré de tancar la paradeta. Al final no, perquè realment tenim... És que realment tenim un coixí de gent que ens dona suport perquè sí, a canvi de res, perquè 14 és una plataforma oberta a tothom, però hi ha una sèrie de subscriptors que ens donen suport econòmic només a canvi que subsistim, que existim, no?
I llavors va haver, què deu fer, d'aterratge, que fa dos anys?
El 2023 va sortir.
El 2023, jo tinc un magnífic record de llegir aquest llibre d'aterratge, o sigui, en el meu record, diríem, sí. Llegir el llibre abans de que se m'acloquessin els ulls, i com que escrius d'aquesta manera, que has destil·lat absolutament els sentiments i els fas lligues amb les sensacions d'un fet i amb els fets en ell mateixos, tinc un record fantàstic de cada pàgina llegida com una injecció d'algú que és un company o una companya de vida i que t'entén perquè li passen coses similars i les sap dir, i és sensacional, no? Perquè aquí trobem allò, un avió que va haver de fer un aterratge forçós, i explica els aterratges de la vida de l'Eva.
Ai, em fa molta il·lusió que em diguis això,
sí,
perquè
veritat?
Per mi Aterratge és el millor llibre que he sabut escriure fins ara, crec. I encara el reconec molt com a meu, és a dir, va sortir el febrer del 2023, però jo l'havia acabat un any abans, l'editorial em va fer esperar un any, i per tant ja fa una mica, ja fa 4 anys que el vaig acabar d'escriure, i en canvi encara el reconec molt com a propi. Encara s'acosta molt el llibre que jo volia escriure, és a dir, jo aquesta història la volia explicar d'aquesta manera i m'agrada, i a sobre ja ha tingut, està tenint recorregut perquè és un llibre viu, i cada vegada que algú em diu que Aterratge l'ha consolat, l'ha interpel·lat, li ha agradat, em fa realment feliç.
L'esperança està ajaguda a terra en una cambra d'hospital i la cobreix una manta. Què vol dir? T'agafo una frase.
És una imatge d'Aterratge.
Sí.
Bé,
sí.
És que això de l'esperança és bèstia, eh? Perquè l'esperança, o sigui, hi ha el refrany típic aquest que l'esperança és l'últim que es perd, però és cert que sempre rebrota, eh? La malparida, fins
no,
i tot quan ja no n'hi ha, però l'esperança és un gran què, és el que ens ajuda a tirar endavant.
La culpa sempre, i viure per inèrcia. Jo no t'ho compro, eh?
És que m'estàs traient de context, frases.
Oh, sí, esclar, que t'ho trec de context, sí.
La culpa sí que és una cosa que és curiós, perquè jo que no vaig tenir... Jo vaig tenir una educació laica, però en canvi aquesta carrego la culpa com si... Saps aquesta culpa catòlica? La carrego amb un pes com si realment...
Com si fos epigenètica, sí, estimada, sí. 3 generacions mínim.
És increïble, eh?
Això que explica el doctor Manel Esteller, és de dir, ho han viscut els avis i ho transmeten als pares o mares, i ho vivim nosaltres com si fóssim els... Jo crec que és epigenètic, eh? Jo ho crec, eh?
Doncs això que dius, sí, sí, deu ser això.
I, bueno, en fi, podem dir als oients...
A veure, Aterratge és un llibre sobre supervivència, sobre ara. Com ens ho fem per sobreviure quan ens assetgen catàstrofes, que tard o d'hora a tots ens assetgen catàstrofes.
Com més aviat toquis fons, més aviat remuntaràs. Dius, jo penso, no cal tocar fons per remuntar.
No cal tocar fons. Això no. Suposo que devia ser algun plantejament que es feia la narradora, no?
Clar, la narradora.
Dono per fet que a vegades
sí.
Tens la pressa quan veus que t'està passant una cosa de dir, doncs, que s'acabi d'una vegada perquè si hi ha d'haver-hi llum al final del túnel, que arribi aviat.
I l'any passat ens vas convocar amb un teatre al Paral·lel i vas omplir el teatre i l'Eva ens va convocar. Va enviar un missatget, allò, per WhatsApp, llavors el tornaves a rebre, es disculpava, no sé què, ja veies que estava... Va omplir el teatre i tota la gent que vam anar al teatre, perquè l'Eva ens ho havia demanat, no sabíem què anàvem a veure. Jo, quan vaig veure el teatre ple, vaig pensar... Ostres, quantes persones estimem l'Eva. Va ser la primera cosa que vaig pensar. A ulls clucs ja t'asseguro jo que no vaig mai enlloc. I vam anar-hi.
És curiós, eh? Sí que és cert que vaig... Jo, algú sí que sabia què anava,
no.
I la majoria de la gent, jo els vaig dir... Els vaig convocar a una cosa molt important per mi.
Clar, per això van venir.
I hi ha gent que va venir, i gent que em va sorprendre molt que vingués, perquè, no sé, un amic meu que va ser... era el director del Departament de Periodisme quan jo era professora a l'Autònoma, el Josep Lluís Gómez Montpart, acabava de tenir un infart, viu a València, i aquell dia tenia hora el cardiòleg. I sense preguntar-me a què l'estava convocant, em va dir, ja canvio l'hora i vinc des de València perquè si tu m'ho demanes, jo li vaig dir, ostres, aquesta lleialtat teva m'està enamorant perquè no saps a què vens, no? Va ser bonic, sí, això. Però bàsicament és això, era una... Això, mira, això ho vaig fer d'aquesta manera perquè entre l'editorial i un dels meus fills se'ls va acudir fer-ho d'aquesta manera. Però sí que és cert que era la presentació d'un llibre que no hauria volgut haver d'escriure, però que, en canvi, estic contentíssima d'haver-lo escrit. Estic molt contenta, però molt, d'haver convertit la merda que vaig patir en una cosa bonica. O sigui, molt satisfeta d'haver respost en forma de llibre, perquè els llibres són... el meu espai segur, són els objectes més importants de la meva vida. Això que et deia, jo a casa meva no n'hi havia de llibres, però jo, gràcies a l'escola on vaig anar i a la biblioteca d'aquesta escola, vaig tenir una infantesa molt lectora. És a dir, jo en aquell pis petit de 9 barris on vivia, no anàvem mai de vacances, però em passava els caps de setmana i els estius llegint. I per mi els llibres són un objecte molt important. I llavors, haver respost en forma de llibre... em fa, no sé, em fa com molta il·lusió, i sobretot perquè jo tenia la intuïció que aniria a parar en un lloc millor del que havia hagut de transitar durant els últims 10 anys, i una cosa que m'ha passat és que això aleshores era una intuïció, és a dir, aquest llibre, o sigui, jo ara fa 10 anys i mig vaig ser víctima d'una difamació cruel, de les més cruels que em pugui imaginar, vaig trigar 10 anys a poder respondre, vaig respondre en forma de llibre, però el més bèstia és que va ser una cosa automàtica, que jo vaig publicar aquell llibre, aquest assaig, que pretén anar molt més enllà del meu cas personal i que pretén formular preguntes col·lectives i que em sembla que a sobre fa de bon llegir tot plegat, però pel meu procés personal, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més. És a dir, que ara te n'estic parlant perquè m'ho esmentes, però que jo va ser presentar aquest llibre i un pes que havia carregat com si fos meu quan no ho era durant 10 anys, doncs de cop me n'havia desprès. Vaig tenir com la sensació d'haver-me tret literalment un pes de sobre i estic encantada d'haver-ho fet així.
Molt breument, arrenca el llibre dient als meus fills i a la memòria del Carles, el seu pare, com em sabies fer riure. I el fet és que estan en una sala de la clínica davant d'un diagnòstic molt dolent quan un periodista, i de fet t'ho diu un familiar, ja ha fet un article en rient-se'n de tu i que, en fi, doncs a partir d'ara faràs articles com La Pantoja o La Viuda de Catalunya, etc. No? I em quedes absolutament impactada, perquè no vull ni repetir-ho, no? Jo entenc que pel que té en aquell moment d'una persona vulnerable, està davant d'un diagnòstic dolent, que a més es titula els articles amb el cognom del teu marit, d'en Carles Capdevila, i amb el teu. Per tant, són els cognoms del teu fill, dels teus fills, que cada vegada que cliquin els seus cognoms trobaran aquest article. I en aquest llibre fas una dissecció genial del que representa aprofitar aquest moment de vulnerabilitat, tenint en compte que ets una dona, el masclisme que té al darrere, la falta d'ètica també, jo entenc, d'aquells que ho publiquen, no? I l'única manera potser de brillar d'aquells que ho escriuen.
M'encanta que ho expliquis tu, perquè així no he hagut d'explicar jo, perquè jo no tinc cap ganes de remoure el meu cas personal. Vull dir, jo amb aquest llibre he volgut tancar el meu cas personal per obrir un debat públic sobre la brutalitat de les paraules que ens llancem els uns als altres. Jo crec que les paraules es poden fer servir de moltes maneres i que hi ha atacs que són lícits, però la violència no. I llavors això, jo amb aquest llibre he volgut com trencar la impunitat, reivindicar la meva veu pública i la veu pública de totes les persones que callen davant d'una agressió, perquè passa que quan silencien la teva veu t'acabes creient que no tens dret a tenir veu.
I que no l'entens, no tens una veu prou bona.
Exacte, no? I entres en una espiral de silenci que cada cop t'és més difícil de trencar. I llavors jo volia que els qui estan fent créixer segons quina mena de personatges doncs es plantegessin què coi estan fent. Per què estem fent créixer aquesta mena de monstres? Em sembla que és un llibre que és més oportú ara que fa 10 anys, perquè al llarg d'aquests 10 anys l'insult, la injúria, l'escarni, la difamació han deixat de ser un recurs excepcional per convertir-se en una cosa gairebé banal, o sigui, no hi ha espai públic que se'n salvi, ni les xarxes socials, ni els governs, ni els parlaments. El llenguatge aquest de la brutalitat s'ha imposat com a norma i ja veiem, o sigui, ja veiem on està anant a parar tot això. Abans m'esmentaven el Trump. És que a mi em sembla que deixant que aquests personatges dominin el debat públic estem gairebé aplanant el camí cap a l'ultradreta, diguéssim, no? I em sembla que és una cosa prou nociva com perquè tots plegats ens fem un pensament.
Ha vingut l'Eva Piqué avui al divan i ens ha escollit també algunes pel·lícules.
Oh.
Are you okay?
Oh.
Bé, en fi... La pel·lícula ens l'has triada tu. Jo ho dic perquè ara, en fi, si és clar, recordem l'escena, eh? Quan en Harry va trobar la Sally.
És la meva comèdia romàntica preferida. Té un guió bastant rodó. Té un guió que des del 2026 se li pot retreure que és molt heteronormatiu i molt en clau binària, diguéssim.
Ai, però quina gana. Tu també menjaríem aquell plat, sí o no?
Però, és molt bona.
Que sigui hetero el que sigui, que m'ho posi.
No, exacte. És més, a mi si em fan la declaració d'amor que fa el Harry a la Sally al final de la pel·lícula, ja està.
Ja està.
Caic rendida als peus de qui sigui.
La trobareu a 14 i al divan. I ara som amb una pel·lícula de Frank Capra, que bonic és viure, que també ens ha triat la Piqué.
Ai, és que l'he de veure almenys un cop l'any. De veritat, el Gwen Harry Met Sally també la veig almenys un cop l'any. Aquesta, It's a Wonderful Life, el que bonic és viure, als Estats Units també tenen la tradició de mirar-la cada Nadal.
Sí.
I clar, és que és preciosa, no sé.
És una lliçó d'optimisme i de bondat, i això està bé, no? I de tendresa.
I t'acaba injectant ganes de viure. I hi ha un punt en què, ni que l'hagis vista com 1.350.000 vegades, que és el meu cas, plores. Plores de l'emoció quan ell està dient que vol tornar a viure i de cop s'adona que té el pètal de la seva filla a la butxaca, que té sang d'una ferida i que, per tant, que ha tornat a viure. M'agrada molt. És un conte molt bonic.
Avui estem seguint les recomanacions també de la nostra Eva Piqué, que ha vingut al divan de Catalunya Ràdio.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Una nit, quan tenia 4 anys i dormia a la llitera de baix de la seva habitació, Ruth Cole es va despertar pel soroll d'una parella que feia l'amor. Venia del dormitori dels seus pares. Era un soroll del tot desconegut per ella. Ruth feia poc que havia passat una grip d'estómac. Quan va sentir per primera vegada la seva mare fent l'amor, Ruth es va pensar que la seva mare estava vomitant. La situació no era tan senzilla com ho hauria estat el fet que els seus pares dormissin en habitacions separades. Aquell estiu Eva Piqué, gràcies, que ens fas emocionar també
que
amb els...
Que bé que ho llegeixes.
Ai, és que ens ho dintre. amb aquests llibres que ens has triat, Una dona difícil, John Irving...
Jo recordo que quan la vaig llegir, aquesta novel·la, vaig pensar, ostres, és una de les millors novel·les que he llegit a la meva vida. I després amb el John Irving, jo m'he dedicat al periodisme cultural. Això és un luxe de feina. Perquè permet que això... Jo he entrevistat molts premis Nobel, perquè ni que siguis un premi Nobel estàs obligat a passar per l'adreçador de la promoció dels llibres i, per tant, a concedir una entrevista a una periodista com jo, no? I llavors, per exemple, una cosa que vaig tenir l'oportunitat de fer és passar un dia sencer amb el John Irving per fer-ne una crònica.
I què?
I el vaig acompanyar al gimnàs, el vaig acompanyar a tot arreu.
Al gimnàs?
Sí. Aquí a Barcelona, eh?
I algun altre? Tinc 8 anys. La mare i jo sortim de casa i ens quedem al nostre replà, a la segona planta. La senyora Drucker s'està a la porta oberta del pis del costat, fumant un cigarret. La mare tanca amb clau la porta i diu: "Què fas aquí?" La senyora Drucker tira el cap enrere, assenyalant el seu pis. "Aquell vol que ho fem. Jo li he dit que abans de tocar-me s'ha de dutxar." "Jo sé que aquell és el seu marit." "Aquell sempre és el seu marit." "Per què? Tan brut va?" diu la mare. "Jo el trobo brut," diu la senyora Drucker. "Drucker, però si ets una puta," diu la mare. La senyora Drucker arronsa les espatlles. "No puc agafar el metro," diu ella. Al Bronx, agafar el metro era un eufemisme per anar a treballar. Vivian Gornick, una veu lúcida.
Molt, molt.
Vincles ferotges.
Sí, clar, em feu triar llibres i és la cosa més difícil que se'm pot demanar a mi perquè visc entre llibres. Però en el cas d'aquest llibre, Vincles ferotges, d'aquesta autora nord-americana, la Vivian Gornick, em va passar potser l'experiència més bèstia que he tingut mai llegint un llibre. Saps aquests moments màgics que es produeixen a vegades, que l'autor està parlant d'ell? En aquest cas, ella està parlant, ella té 40 i tants anys i passeja amb la seva mare, que en té 80 i tants, pels carrers de Nova York. I d'això em fa... D'això, o sigui, el llibre va sobre això, el Vincles ferotges, el vincle entre ella i la mare. Doncs va haver-hi un moment... O sigui, hi ha un moment en què l'autor està parlant d'ella, hi ha una escena entre ella i la seva mare, i jo vaig llegir i vaig pensar, això m'ho està dient a mi directament en aquest moment. Mai són fàcils les relacions entre mares.
No, és molt especials. I ara què, estimada Eva Piqué? Mira, jo veig que les notícies s'acosten. Les veus allò passadís? Xic, 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 xic. Estan venint totes.
Doncs ara què? Ara tot.
És que ara oh, com m'agrada, ara què? Ara tot.
Clar, és que és això que et deia al principi, que a mi que em facis una entrevista quan jo tinc la sensació que la cosa bona que he de fer la vida encara l'he de fer, és a dir, que jo no em vull morir sense haver escrit un llibre que jo considero que és un gran llibre. No sé com dir-te.
Tarratge és un gran llibre.
A mi Tarratge m'agrada molt.
Difamació és un gran llibre que serveix a tothom.
No, que sí, però és igual. Una cosa, i tampoc ho dic, no és que tingui afany de transcendir ni de posteritat, ni res, però una cosa que jo hauria de quedar com tranquil·la, com això, ara ja em puc morir. I això no ho he experimentat jo encara.
Si expliquem la pròpia història, deia Efron, endominem la versió, no ens fa tan mal, podem suportar-la, fins i tot podem fer que sigui divertida. Jo encara no me'n sé riure, però almenys he pogut explicar la història. Necessito creure que me l'he començat a treure de sobre. Ens l'hem començat a treure de sobre els meus 56 anys i jo. Tot i el pes que he hagut de carregar sola durant una dècada, em consola molt pensar que el meu marit no va llegir mai El vòmit. Era un home prou intel·ligent per saber quines persones convenia ignorar. N'hauré oblidat la pell i l'olor i encara enyoraré la seva intel·ligència. Estones? He escrit aquestes ratlles amb la veu d'Isabel Pantoja com a banda sonora. Ara mateix sento com enton amb una passió, un cant de dona empoderada, una ranxera del mexicà Juan Gabriel que m'encomana unes ganes salvatges de ballar.
Tu no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir. Tu crees que soy cobarde y no me vas a hundir.
Papi, què, va? Alça-la.
Sí, que és...
A mi no me hundes, ni a la Piqué, ni a ningú! Eva Piqué, gràcies.
A vosaltres, a tu, Sílvia.
Continua, continua, continua. Llibres, més llibres teus.
Sí, sí, és la idea.
Xavier Llauradoc, que avui és el primer dia, benvingut al divan que ens l'ha fet. Aquí també amb el José María Campillo al seu costat, amb l'Albert Castellví, que ho ha coordinat tot, amb en Xavier Vilà, que ens ho documenta, amb Sílvia Coppola, no t'ho creuràs. Però jo habitualment dic que ha vingut a aprendre. És també el meu verb.
Doncs mira.
Escúchenme, chicos.
Dime, chiquito.
¿Saben lo que pasa? Ay. Y es que tú... Tú no me vas a hundir. Te juro por mi madre, no me vas a hundir. Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir. Yo te apuesto lo que quieras. Que tú a mí...
Nos besamos tan despacio. Ahora que aprendo bailes de salud. Oh. que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas te saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo de mi cama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que nada es sagrado ni sobremojado, llueve todavía. Ahora que hacemos olas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Buenas noches, Buenos Aires. Que por nosotras y que se debe, ahora que el mundo está recién pintado, ahora que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado, ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sin querernos todavía. Ahora que se atropella la semana, fugaces como estrellas de Bagdad, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz. Ahora que los sentidos sienten sin miedo, quedo. Ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas, ni letanías. Ahora que está en la luna la policía, ahora que estoy... noches, te sueño de noche, te duermo de día. Ahora que no te escribo, cuando me voy. Ahora que estoy más vivo de lo que estoy. Ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy. Ahora que no te pido lo que me das. Ahora que no me mido con los demás. Todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar.